Ara ens trobem en Esther Pallardó, ella és periodista i escriptora. Molt bon dia, Esther.
Què tal? Bon dia, Susana.
Presentem un llibre, presentes el teu tercer llibre, demà dimecres a les 7:30 de la vespre i el presentaràs en la Vall. El llibre es diu Històries con alma, no?
Efectivament, Històries con alma és el tercer llibre, que és molt diferent als dos publicats abans, però que a la volta té molt en comú, perquè té tota la part de història, de política i de Castelló, de la província de Castelló, que són les tres meues passions, pues, d'alguna forma es reflecteixen en els tres llibres i en este especialment.
Per a la gent que te conega o que tinga curiositat per saber els llibres que has escrit i no és que ha tingut ocasió de llegir-los, parlem de que fa 6 anys, en l'octubre de fa 6 anys, escrius el teu primer llibre i se titula A soles, no?
Sí, el primer llibre va ser un llibre molt pensat, molt meditat, era un llibre molt introspectiu i la veritat és que poder posar a disposició de tota la gent, no?, una part de la teua intimitat personal i de la teua intimitat política, no va ser una decisió fàcil, però bueno, la veritat és que al final ho vaig fer i la veritat és que contentíssima, va tindre molt d'èxit i a més pense que és una ferramenta també per a que la gent entenga que hi ha coses a la vida que un ha de viure a soles i no hi ha que tindre por per això, simplement hi ha que assumir algunes circumstàncies i saber que s'han de viure i que per més teixit social i per més teixit familiar que tingues, que tots en tenim, o almenys les persones que som afortunades el tenim, certament hi ha coses que hi ha que viure-les a soles i d'alguna forma aquest llibre també era pues, exterioritzar, no?, aquest sentir.
I aquesta transformació que fa Esther Pallardó política, que abandona la política, deixa la política, o considera que ja no té més a fer en la política?
Bueno, pot ser es junten amb dues coses, no? Per una banda, jo crec que tot el món hem de tindre clar que aquesta visió de la política, de persones que estan per a tota la vida i que s'eternisen, això ha acabat. És important saber que en la política el temps està limitat. Vull dir, i a més, no és una limitació que t'haja de posar ningú, sinó que inclús has de posar-te tu mateixa, no? Jo crec que en política, quan estem, lo important és aportar tot el que puguem, és treballar al 100% per la gent i en vocació de servei, que a voltes això se'ns oblida i crec que és el més important que tenim que recordar sempre. I una volta ja ha passat aquesta etapa, bueno, pues crec que no està mal deixar pas a altres persones i sincerament crec que és una forma de revitalitzar també les organitzacions polítiques. Jo vaig estar 12 anys entre unes coses i altres, 4 com a cap de premsa i 8 com a càrrec públic, i sincerament, en els meus defectes, en els meus afectes, en els meus avantatges, els meus inconvenients, no? com tots, però bueno, vaig fer bonament tot el que vaig poder per aquesta província i per la seva gent, sobretot per la seva gent.
Anem al segon llibre. El segon llibre és un poc, sobretot el títol, i és la premsa durante la restauració borbònica en Castelló, és dir, ahí sí que abordes la teua altra passió que és el periodisme i ens parles de, o plasmes, què és el que ocorris, no?
Bueno, al final este segon llibre és la publicació de la tesis doctoral, restant-li un poc l'excessiu rigor històric per tal de poder-la fer llegible, no? I entendible, perquè a voltes no és fàcil. I el que fa és un anàlisi de la història de la província de Castelló durant la restauració d'Alfonso XII, ¿vale? És a dir, només des de l'any 1874 a 1885, i ho fa des de l'anàlisi de la premsa del moment. En aquell moment era molt curiós, clar, només hi havia premsa escrita, i era molt curiós perquè la teoria, no, la meva hipòtesi, que després en la tesi es confirma, és que la premsa de partit naix en Castelló precisament en el sexenni revolucionari i té la seva plasmació després en la restauració borbònica, de manera que cada partit, el conservador liberal, els republicans, inclús n'hi havia diversos vessants de republicanisme superinteressant, tenien el seu portaveu, no? en la premsa. De fet, Va a haber un alcalde republicà, que va a ser González Xermà, que va a ser alcalde republicà i director del Centinela Federal. Vull dir-te que la simbiosi entre premsa i política era absoluta i cal llegir-se els diaris de l'època. Bueno, aleshores eren periòdics, no eren diaris com ara, perquè bueno, jo crec que ens ajuda molt també a saber on estem també en la política, en l'economia i en lo social, on estem en este moment, no? Al final sempre connectar en el passat per saber d'on venim sempre acaba sent important per a entendre on estem i sobretot per a valorar moltes conquestes que se van fer justament en aquesta època. Uh-huh. Aquesta època va ser de molta efervescència, el dret a vot, claro, aleshores en els barons de més de 25 anys, fixa't si hem adelantat, no? Però bueno, conquistes que s'han fet posteriorment i que el seu germe va ser justament en aquesta època, crec que és important conèixer-ho per a valorar-ho. Però vamos, en definitiva el segon llibre va ser una plasmació de la tesis doctoral que va versar sobre tot això que estic comentant.
En este moment ha canviat molt la premsa actual?
Bueno, la premsa com a tal, vull dir-te, jo crec que en este moment el que sí que ha canviat realment ha sigut tot el tema de les redes socials. Vull dir, s'ha produït una revolució del paradigma de la comunicació absoluta, de manera que jo recordo encara quan estudiava la carrera que parlàvem de, a tu t'haurà passat també, de la piràmide invertida, uh-huh. no? De que tenies que contar lo més important primer, uh-huh. anar baixant d'intensitat, uh-huh. uh-huh. n'hi havia un locutor, un emissor de la informació i un receptor. Clar, uh-huh. quan arriben les redes socials, tot això canvia i absolutament tot el món pot ser emissor d'informació, tot el món pot ser receptor i a la volta tot el món pot ser inclús el propi missatge. Perquè qualsevol persona pot ser el propi missatge i, a més, en un efecte multiplicador brutal. Uh-huh. Per tant, ha canviat les coses? Sí, les coses han canviat molt. Però sí que és cert que el que no ha canviat és moltes voltes eixa, pues el tindre el mitjà de comunicació com una forma de reivindicació política, no? De reivindicació del que volem per a una província, del que volem per a un país, no? per a Espanya, o del que volem per a un territori concret. Uh-huh. Això no ha canviat, vull dir, el mitjà de comunicació, la premsa en concret, continua sent aquest vehicle que fa arribar a la gent el que passa. Evidentment, ara també en una penetració social molt més important, perquè en aquella època estem parlant que és cert que n'hi havia periòdics i n'hi havia molts, n'hi havia molta efervescència periodística, però cert és que l'índex d'analfabetisme de la gent era molt elevat. Per tant, el que passava és que aquests diaris a voltes es llegien en veu alta en els clubs, uh-huh. Perquè molta gent, hi havia una persona que sabia llegir perquè molta gent no sabia llegir, no? Per tant, sí que han canviat coses. Però bueno, l'essència, la veritat, és que com a transmissor i com a vehicle transmissor de la premsa està ahí, per supost.
I venim a l'actualitat i estan aquestes històries con alma. Per què històries con alma?
Bueno, perquè la província de Castelló té moltes històries realment molt significatives, molt interessants, molt atractives i moltes històries que a voltes no són conegudes i a més duen molta ànima darrere d'elles, val? Per què ànima? Perquè la història no se pot entendre sense ànima, és impossible. Qualsevol organització, col·lectiu, qualsevol municipi, província que perga l'ànima, perd la humanitat o perd tot. Mm-hmm. Jo crec que tindre ànima i ser humà és un actiu i és un valor importantíssim. I això forma part del patrimoni immaterial d'esta província, que realment és absolutament molt ric. Jo he tingut la sort de conèixer i la satisfacció de conèixer durant molts anys el patrimoni immaterial, però el patrimoni immaterial és tant o més important, i estem parlant de la història de la província, estem parlant de les gens, dels usos, de les costums, de les tradicions. Tot això forma part d'aquest patrimoni immaterial, que crec que és interessant conèixer. I un poc històries con alma? Bueno, pues són històries que tenen una vessant històrica important, que es basen en uns fets reals que es van produir i que són diferents segons els municipis. Pues estem parlant de les lluites intestines entre els moros i cristians, no? En aquests moments tan delicats, uh-huh. per al territori valencià. Estem parlant de la història del Papa Luna, uh-huh. en el castell de Peníscola. Estem parlant de la importància que va tindre l'organització cristiana, una de les més poderoses medievals com van ser els templaris. Estem parlant de l'estança de Jaume I, en Burriana, per exemple, no? Que Burriana, el castell d'Almenara, vull dir, són ciutats que, bueno, eren un pilars, no? I puntals per a poder conquerir València, que era l'objectiu. I bueno, i estem parlant de històries que algunes són més conegudes, altres menys, però que crec que d'alguna forma van a permetre d'una forma atractiva i d'una forma interessant i d'una forma entretesa, per entendre-nos, conèixer una part molt important de la història d'esta província.
Per exemple, la emissora està situada en la ciutat de Vila-real. Transcorreix alguna història en Vila-real?
En Vila-real n'hi ha un relat, i bueno, vaig a fer spoiler, però no m'importa. En Vila-real n'hi ha un capítol, no, del llibre que es titula Vila-real, tiempo de frío y sabañones, perquè conta com va viure la ciutat de Vila-real tot el tema de la Guerra Civil. Però fixeu-vos, més que la part política, el que més interessa és la part personal i la part humana, no? A més a més. És a dir, a més de narrar els fets i de contar-los, però com podem imaginar que pot viure una família que ha d'entrar en un refugi sabent que al cap d'uns segons van a tirar una bomba al municipi, siga qui siga, és a dir, que no és l'important, sinó, però van a tirar una bomba i no saben quan tornen a eixir, com van a trobar el seu territori, com van a trobar la seva vivenda, si va haver algun familiar que li ha arribat a temps a entrar al refugi o no, o està ferit o ha perdut la vida. Vull dir, com sent una família tot això, no? Com ho va poder viure? Pues bueno, un poc, totes les històries tenen eixa ànima, no? O sea, totes les històries tenen, per una banda, la narració, perdó, dels fets, però per una altra, no menys importants, d'una o altra manera, com se va sentir la gent o com es sent la gent en eixos actes, no?
Quants històries curtes n'hi ha dins del llibre?
Hi ha 23.
23 històries curtes. I municipis propers que porten una història i dins, és dir, quins municipis dels que coneguem nosaltres que estan al voltant?
Bueno,
Vila-real, la Vall.
Sí, d'esta comarca, Vila-real, la Vall, Alqueries, Burriana. La Vall, per exemple, n'hi ha una història molt bonica que a mi em va parecer molt conmovedora en tant en quant jo he tingut en la meva vida aquesta figura, no? Que és la figura de lo que en la Vall s'anomena l'abuela Mareta. L'abuela Mareta és la figura de l'àvia, de l'abuela, val? Que per circumstàncies que habitualment era per, bueno, pues per la mort de la mare, ha de fer les funcions de mare. Aleshores, la Vall és un escenari on es produeix una escena, una història d'amor molt bonica entre una jove musulmana i un jove guerrer cristià en la concebuda oposició per part del pare de la jove, no? A que poguera tindre aquesta relació, perquè com, bueno, ja, com es posa de manifest al llibre, el tema de moros i cristians pues no encaixava massa bé, eren contraris, i es deixa traslluir la funció d'eixa abuela Mareta. No? El final de la història no és feliç, és un final molt tràgic, però realment posa de manifest el valor d'eixa abuela Mareta, que a més avui també està molt en boga, perquè per altres circumstàncies diferents, però moltes voltes les abueles es toca fer, no?, d'eixe paper de mare. Bueno, pues en aquell moment es va produir eixa història i no vaig a contar el final, és molt interessant, però en qualsevol cas, me pareix conmovedor, perquè bueno, la gent que me coneix sap que jo vaig perdre ma mare als 20 mesos, i la meva germana tenia 8, i per tant la nostra abuela paterna va fer d'abuela Mareta, no? Per tant, me va aparèixer una història molt xula, i de totes les llegendes, diguem, que afecten a la Vall, vaig triar ixa per la part de personal i per la part emotiva que podia tindre per a aquestes persones que no han tingut la sort de conèixer a les seues mares i que han sigut les abueles les que han assumit eixa funció.
Per tant, en cada història n'hi ha una ànima reflexada en cada fet. El puesto se contextualitza en un puesto real, però cada història està barallant al final se uneix entre lo que és la realitat i la ficció.
Exacte, la part fictícia, la part inventiva, la part fabulosa, la part fantàstica, pues, per exemple, però insistisc que no té que restar el rigor històric que té el llibre. Per exemple, hi ha un capítol que està dedicat a la cartuja de Valdecristo d'altura. La cartuja va tindre un pes específic dins del poder eclesiàstic brutal, va ser una de les més influents, per supost, de la comunitat i també d'Espanya, perquè era la cartuja era molt extensa i, per tant, tots els diezmos que pagaven els campesins anaven enriquint-la. Aleshores, en aquest escenari de la cartuja, el que es tracta de transmetre és com es va viure la desamortització, primer la de Mendizábal, les posteriors desamortitzacions, com se va reorientar allò, quin era el pes específic que l'Església tenia, quina era sempre aquesta dualitat en aquell moment, no, aquesta lluita entre Església i Estat. Algo que també apareix molt en la història del Papa Luna en Peníscola, per exemple. El Papa Luna, al marge de la història que es conta d'una cortesana que entra al castell, no vaig adelantar més, però a part d'això, el que està clar i el que és històric és que bueno, el Papa Luna va tindre un pes específic dintre del cisma d'Occidente, quan hi havia tres seus pontificis, una a Roma, una a Lyon, i l'altra estava justament a Peníscola, en el Papa Luna. I a més, es parla d'aquest famós Códice Imperial, que conta la llegenda, bueno, entre la història i la llegenda es conta que realment el que contenia aquest Códice Imperial, que va ser atesorat papa darrere de papa, en absolut secret i sense que es fera públic, contava, era un relat en el que l'emperador Constantí posava en tela de juí i posava en qüestió els pilars fonamentals de l'Església, no? Els valors de l'Església, diguem que allò, aquells principis i preceptes que sostenien l'Església. Per tant, bueno, pues allò va ser atesorat per els papes perquè no isquera la llum, i cert és que algú va entrar al castell de Peníscola a buscar-lo i no el va trobar. Probablement el Códice va morir en el propi Papa Luna. I així anar totes les històries.
Bueno, lo de la cartuja també és algo molt interessant. Això ho dice perquè ho llisguen, perquè ahí naix l'amor també, dins de la cartuja.
Diferent,
un amor diferent, però un amor real i un amor actual. Per això dic que és un poc basant-se en lo històric, que no està renyit per a res en les llegendes que han vingut contant els nostres iaios i les nostres iaies.
I un poc també en la imaginació i en la part que fa que siga ameno, no? Amena la lectura, perquè al final a mi el que m'interessa és que la gent es quede en la història d'esta província. I la forma de que es quedara, o sea, una volta ja vaig decidir què és el que volia i quins municipis anava a triar, que no ha sigut fàcil, perquè la província té 135 municipis i una entitat local menor, i jo me quedaria en tots, però n'hi havia que seleccionar, i donat que van haver posteriors llibres, pues no vaig tenir tampoc massa problema. Però sí que és cert que necessitava una ferramenta, és a dir, com vaig a fer que la gent se quede en tots aquests datos, en tot el que va passar històricament en la província, de manera que no siga a l'estil d'una tesis doctoral, que entre nosaltres, ara que no mos sent quasi ningú, diré que és bastant avorrida en general, jo que n'he defensat una, te ho puc assegurar. Pues com puc transmetre per a que la gent es quede en la història de la província? Bueno, pues vaig pensar, pues en històries fantàstiques, algunes són llegendes dels pobles, altres no, altres són inventades, però bueno, que la història, que és lo anecdòtic, i puga fer un poc retindre al lector i interessar al lector que l'interesse, no? I que se motive en llegir la part històrica. I no és tan anecdòtic, perquè jo sempre dic que en tots els municipis la història és important, però darrere totes les històries sempre n'hi ha ànimes, sempre n'hi ha persones. Quan se produeix una guerra, entre una lluita entre moros i cristians, sempre n'hi ha persones, sempre n'hi ha familiars que perden familiars, sempre n'hi ha reivindicacions que se fan, fracassos, victòries, lluites. Sempre, vull dir, quan hi ha una història del tipus que siga, els templaris, per exemple, bueno, pues, es produeixen, o sea, els templaris són persones, no? Està clar que són una organització cristiana medieval tremendament important, hi ha molt de pes, però darrere també duen una història humana, no? Entonces, jo crec que sempre és important aquesta dosi d'humanitat en tot el que fem, i per tant volia que estiguera reflexada també en este llibre, insistisc, en esta visió de Castelló entre la història i la llegenda.
Jo sempre diré lo mateix, Esther Pallardó ens escriu pues com en temps de la Inquisició els pintors pintaven quadros que reflexaven el que volien dir pintant i que no podien escriure. En aquest cas, Esther Pallardó, després de tota aquesta visió que ha tingut en la seva trajectòria, en aquests llibres, per el que sàpia llegir, trobarà coses de la província de Castelló que només Esther Pallardó sap.
Bueno, segur que n'hi ha més gent que sap moltes coses, però sí que és veritat que és una obra que és el resultat de, bueno, pues d'una tasca d'investigació, d'una tasca de documentació important i després d'una tasca de establir criteris i de donar prioritat a determinades qüestions per tal de fer eixa selecció. En qualsevol cas, Susana, sí que crec que n'hi ha una cosa que és molt interessant. No recorde ara l'autor, però sí la frase, perquè sempre la tinc al cap, i és que història no és només el que es viu, sinó sobretot el que es recorda. I per a mi, si amb aquest llibre aconseguís que n'hi hagi gent que conega, revisca, aprenga i recorde amb mi, perquè jo també he après, he recordat i he reviscut moltes coses fent aquest llibre, escrivint-lo, només en aconseguir això, jo me donaré per satisfeta, perquè de veres la província de Castelló té molta ànima i jo mateixa he ficat molta ànima també per a poder escriure aquest llibre.
Pues ja saben, el que vulga acudir, saben que demà a les 7:30 de la vespre, demà dia 29 de setembre, en la Vall, en el restaurant Racó Casa Tere, en la plaça del Parc número 6, tindrem a Esther Pallardó, l'escriptora de Històries con Alma. I jo suposo que hi haurà gent que tindrà ganes d'anar, no podrà, perquè a lo millor i l'hora no se li adapta a poder anar, però que sí que podrà contactar per encarregar este llibre, per a veure per com el podran adquirir.
Bueno, el llibre el podran adquirir en l'editorial Sara Alejandría, en Castelló, i bueno, no sé, qualsevol gent que a mi me coneix i que té el meu contacte també pot contactar en mi, i bueno, no crec que n'hi hagi molt de problema. En Facebook, en Instagram, en totes les redes socials també ho divulguem, per internet també podran adquirir-lo a través de l'editorial, o sigui que cap problema.
Un plaer, Esther, com sempre, haver-te tingut en esta casa. Sempre tens coses bones que contar-nos.
I un plaer, com sempre, haver vingut, perquè la veritat és que sentar-te davant d'una professional com eres tu, i en la que, a més, jo sent un, bueno, pues una, usàs un afecte personal, pues al final, com de la política, el més important i el que més queda són les amistats i la gent que coneixes per el camí, pues bueno, per a mi sempre és fer un alto així, en esta emissora, en este camí, la veritat és que sempre és un orgull, és un plaer de veure Susana. Saps que t'ho dic de cor.
Ho sé, un bes molt gran.
Gràcies.